Les, que és el delegat d'Ecumenisme del Bisbat de Girona. Comencem, com sempre, escoltant la paraula del bisbe. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Per què batejar? La pregunta s'escau perquè aquest diumenge, com a cloenda de les festes de Nadal i Reis, celebrem la festa del baptisme de Jesús a l'inici de la seva activitat pública. Els evangelistes, quan expliquen aquest fet, el presenten com un moment intens de revelació, de manifestació de qui és aquell home de Natzaret que s'acosta a Joan, a la vora del riu Jordà, perquè el bategi amb aquell baptisme, que no és el que nosaltres rebem, que demanava una actitud de conversió i significava un ritus de purificació per acollir el Messies. Jesús va rebre el baptisme de Joan. Nosaltres hem rebut o podem rebre el baptisme de Jesús. Faig memòria d'alguns fets. Hi ha pares que ni es plantegen batejar, malgrat la insistència d'alguns avis, perquè viuen molt allunyats de l'experiència cristiana. Potser ells han estat batejats, però fa més o menys temps que aquesta condició de batejats ha deixat de tenir importància en la seva vida. D'altres, fins i tot creients, dubten si cal fer-ho o no, pensant potser que un dia el fill o filla decidirà o que ells ja li ensenyaran a ser bona persona i que per això no cal el baptisme o que, si bategen, també ells queden compromesos. Potser fins a la primera comunió, però després se n'obliden. Molts pares, certament, demanen el baptisme i bategen i fan molt bé, però després, en l'educació dels seus fills, no tenen en compte aquest fet i obliden el compromís que van fer d'educar-lo o educar-la en la fe, perquè compleixi el manament d'estimar Déu i el proisme com Crist ens va ensenyar. No se senten responsables del seu baptisme. Cal remarcar que molts pares que han batejat els seus fills els han educat com a cristians i han procurat oferir-los totes les ajudes per créixer en la fe, sobretot amb el seu testimoni. Alguns palpen el fruit del seu testimoniatge, d'altres es pregunten amb sofriment per què els seus fills, ara joves, han aparcat la fe. Cada any, després del temps de preparació anomenat catecumenat per Pasqua, celebrem solemnament el baptisme de joves i d'adults, que lliurement han descobert Jesucrist i el gran regal que ofereix, i demanen el baptisme. Per això i per altres experiències cal preguntar-se per què batejar. Recordo que quan era escolar i se celebrava els ritus en llatí, el mossèn preguntava als pares què demanaven pel seu fill o la seva filla. La resposta de l'escolar, en llatí, era la fe, i tot seguit, vitam aeternam, la vida eterna. Avui encara es pregunta, i les respostes poden ser la fe, la gràcia de Crist, que sigui membre de l'Església, la vida eterna. A mi, des de petit escolar fins avui, m'impressiona demanar la vida eterna, perquè tots desitgem la vida i la vida per sempre. Totes aquestes respostes serveixen per respondre a la pregunta: per què batejar? Per viure en fe, confiant que Jesús i el que ens ofereix i proposa és el millor regal per viure. Per rebre la gràcia, és a dir, el do o regal que significa ser fill o filla de Déu, pare, fill, Esperit Sant, la dignitat més important de la persona, per esdevenir membre de la gran família de Jesús, i la vida per sempre i del tot. La llibertat i la responsabilitat és fonamental en la decisió dels adults. La responsabilitat i el compromís de la coherència són fonamentals en la decisió dels pares. Però per a tots és fonamental viure amb goig el nostre baptisme. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
A casa nostra hi ha famílies que no tenen cap ingrés econòmic. No cal anar molt lluny per trobar situacions complicades. Ajudar és molt fàcil. Fes-te soci de Càritas per 5 euros al mes. Som-hi. Si vols, pots. caritasgirona.cat. Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
En el nostre punt de vista, avui Carles Ros, secretari d'Ajuntament. Benvingut, Carles. Bon any.
Benvinguts i bon any a tots.
Quan vulguis.
La imatge de la Verge Peregrina, que recorre Europa, ens visita a Girona els dies 16, 17 i 18 de gener. Què és la Verge Peregrina? L'any 1950, una germana de Maria va entregar una imatge de la Mare de Déu de Schoenstatt a João, un pare de família membre del moviment de Schoenstatt al Brasil. En João, durant 35 anys i fins al dia de la seva mort, va caminar més de 140.000 quilòmetres amb la imatge. La va portar a llars, a hospitals, a escoles i presons, animant a tothom a confiar a Maria i a resar-li, en especial a resar-li el rosari. Per la Pentecosta de l'any 2006, el papa Benet es va trobar amb els moviments de l'Església per reflexionar junts sobre què podem aportar des de la nostra espiritualitat cristiana a la construcció de l'Europa de l'Esperit. I junts li van demanar a Maria que recorri en aquest santuari pelegrí tots els països d'Europa que la vulguin rebre, per despertar els cors a la gràcia de Déu i incorporar-los a la construcció de l'Europa de l'Esperit. Per què recorrim a Maria? L'Europa d'avui no és l'Europa de l'Esperit. És l'Europa de l'economia, del materialisme, del consum, una Europa que a nivell institucional ha refusat la seva ànima cristiana. Però nosaltres sabem que Europa té les arrels cristianes i que si li tallen aquestes arrels, Europa morirà. Sabem també que el projecte que tenim per davant, l'Europa de l'Esperit, ens sobrepassa molt i que per dur-lo a terme necessitem la intercessió de Maria, que és la nostra mare en la fe. La programació de l'estada de la Verge Peregrina a Girona els dies 16, 17 i 18 de gener la podreu trobar a l'agenda informativa de la pàgina web bisbatgirona.cat.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
El diumenge de la setmana que ve, dia 18, comença la setmana de pregària per la unitat dels cristians. Serà del 18 al 25 de gener. Tenim amb nosaltres a mossèn Joan Solés, que és el delegat d'ecumenisme del Bisbat de Girona. I en parlem tot seguit amb ell. Benvingut, mossèn Joan.
Bon dia a tothom.
Bon dia i bon any, eh?
Gràcies.
Bé, com es presenta enguany la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians?
Bé, la Setmana de la Unitat, o de Pregària per la Unitat, és un temps que ja es fa des de fa molts anys i actualment, doncs, es continua fent. Hi ha un grup de gent que prepara el tema, prepara, diríem, les diferents maneres d'exposar els subjectes i com es tracten els subjectes, i és un grup intermixte, interreligiós. Aquest any ha sigut un grup del Brasil, i ho dic això perquè és important, perquè té un accent, doncs, jo diria, molt més missioner, molt més obert als altres i molt més sociològic, donat a les situacions del Brasil.
Aquest grup de persones, qui els ha escollit, mossèn Joan?
Això cada any es fa. No són escollits, simplement hi ha un comitè que es preocupa de que doncs, diferents comunitats, diferents països, doncs, puguin doncs, preparar aquesta setmana.
Són catòlics, protestants?
Som catòlics, protestants i ortodoxes, normalment.
Molt bé. Bé, s'ha fet un missatge. Què s'ha fet?
Bé, hi ha un tema, o sigui, primerament fan un tema, i aquest any han escollit de l'Evangeli de Sant Joan, la trobada de Jesús en la Samaritana, i el tema està en poques paraules, molt curt. Jesús diu a la Samaritana, i aquest és el tema, dona'm de beure, o dona'm aigua. Quan la tradició catalana és dona'm d'aigua, dona'm de beure és la tradició, la proposta, no? O sigui, Jesús es troba amb la Samaritana i llavors Jesús demana una cosa a la Samaritana i la Samaritana demana una cosa a Jesús. I llavors hi ha dues persones diferents, dues mentalitats diferents, dues diversitats diferents que posen en comú el que l'aportació de cada un.
Hi ha molta gent que es pot preguntar per què els cristians estem dividits. A la política també passa i tampoc s'estranya la gent, no? Però quina resposta don vostè, mossèn Joan?
Bé, estem ben dividits perquè és normal que estiguem dividits.
Per què? Perquè divisió, és normal.
Perquè és normal que perquè som tots diferents i és normal que cada, com diuen en català, tants caps, tants barrets, no? I tots tenim l'orgull. Això forma part del pecat del ser humà, de les nostres limitacions, que tots ens creiem una mica superiors. I per la unitat hem de començar de baix, de l'humilació o de l'humilitat d'acceptar que l'altre pugui tenir una cosa que jo no tinc. La unitat és, bàsicament, diferències harmonitzades. I l'unitat només hi ha un cert que el té la unitat és Déu mateix. Pare, fill, Espírit Sant formen la unitat. I per arribar a això no hi arribarem mai. O sigui, aquesta és quan parlem de l'unitat, moltes vegades no és cap uniformitat, tampoc no és cap imposició de doctrines, seria la celebració de la mateixa fe. De la celebració de la mateixa fe que l'expressem de diferents maneres. I aquest és el problema que tenim, bàsicament, és acceptar que els altres puguin treure la mateixa fe, però d'una altra manera.
Hi ha molts de teòlegs que diuen fins i tot que les primeres divisions entre els cristians ja van començar des dels mateixos apòstols, entre Pere i Jaume.
Oh, i tant, Jaume i Pere, tu, està ben clar.
Jaume i Pere, també.
Pere i Pau, i totes les... Com posen dues persones són diferents, tu. I els deixebles de Maús que anaven caminant també anaven discutint. O sigui que no, si Jesús havia ressuscitat, si Jesús no havia ressuscitat, si l'havien crucificat, ells anaven discutint també. O sigui que ells anaven exposant les seves idees, no? Podem dir que formava una unitat, sí, però dintre d'una varietat. O sigui, com es parla que si el bisbe és el bisbe, sí, però el bisbe és el centre de comunió, sí, però... Això no ho pots dir que el bisbe sigui, doncs, l'eje intocable. No som pas del mateix color tots, ho podem mirar de diferents maneres. I quan parlem que el papa és el centre de la comunió dels cristians, doncs sí, però això no ho pots dir que ell porti la barretina de color vermell i tothom la tingui de portar vermell, no? O sigui, són coses diferents. I l'unitat, precisament l'unitat és això, i per això ens reunim, per pregar, perquè Déu ens concedeixi de viure aquesta unitat. Llavors podem fer coses conjuntes, que és una manera de viure l'unitat.
Feu moltes coses conjuntes o no? Entre els catòlics, els protestants, els ortodoxes, almenys a la diòcesi de Girona?
Home, se'n fan moltes de coses arreu del món, sobretot en països de missions i sobretot grups, per exemple, Rússia. Jo sé que hi ha una col·laboració entre l'Església catòlica i l'Església ortodoxa, no?, que edifiquen iglesias junts, hi ha col·laboració econòmica de grups cristians, catòlics, alemanys, grups, doncs, russos, no? Hi ha joves d'Alemanya que van a Rússia a fer un camp d'ajudar, doncs, a fer una iglesia, a pintar una iglesia, no?
No, però aquí la diòcesi de Girona, per exemple, se sap, almenys que per Nadal, a Blanes fan la ruta de la pau, sí. Entre les dues esglésies, per els protestants i la catòlica.
Per
no?
exemple, i per exemple, a Salt, doncs, també hi ha un grup de... catòlics i protestants, i també hi ha algun ortodoxe, doncs que es troben doncs, per fer coses i projectes comuns, no? Es troben per parlar i per veure bé què poden fer. O sigui que sí, això ja existeix. Però a vegades això hauria d'existir una mica més. Ara estem fent un projecte també per la presó, aviam si podem fer una cosa conjunta amb altres grups cristians, que siguin... Però sempre és una cosa de temps, i és de paciència, i és entendre i posar coses conjuntes. Nosaltres aquí a la província de Girona, i això també ho vull dir-ho, nosaltres deixem doncs, l'ús de les esglésies a grups ortodoxes o gent que no té que vol pregar i no tenen diners per comprar-se una església, no? Llavors nosaltres doncs, els oferim la possibilitat que ho utilitzin doncs, les esglésies catòliques quan nosaltres no les utilitzem perquè ells facin el seu culte, la seva pregària, per què no?
Són molts els grups cristians dividits, les confessions?
Bueno, sí, depèn de com parlis de confessions. Hi ha tres bases de confessions, però cada confessió és diferent, no? Diguem, protestants, però protestants pot anar des dels luterans, els calvinistes, fins a les més... els evangelistes, els adventistes... o sigui, com diguem, és com un paraigua, no? Com és igual que els catòlics. Si parlem dels catòlics, a part de que hi ha dintre l'Eglésia catòlica, hi ha l'Eglésia romana. I després hi ha diferents diòcesis. Cada diòcesi és diferent. No són tots iguals. La diòcesi de Roma, que allà on hi ha el papa, doncs és diferent de la diòcesi de Girona. I encara hauria de ser-ho més, segurament. I hi ha diòcesis a Brasil, doncs, que són molt diferents de les de Girona. I és normal. I també hi ha els jesuïtes, hi ha els dominicans, hi ha altres congregacions religioses, els franciscans, doncs sí, som dintre la mateixa fe, però som diferents, no? Mm-hmm. O sigui, el paraigua, el que nosaltres estem acostumats a veure les coses d'aquesta manera, però si el paraigua és molt gran, i després dintre aquest paraigua catòlic hi ha moltes expressions, hi ha inclús gent que encara diu la missa en llatí, dintre l'Eglésia catòlica romana, no? Encara hi ha això. I dintre l'Eglésia, en comunió a l'Eglésia catòlica romana, hi ha grups doncs, de tradicions de l'Eglésia bizantina, per exemple, no? Que no, els diuen uniates, o els diuen greco-catòliques, per exemple.
Sí, sí, sí.
O maronites, per exemple, els maronites estan tota l'Eglésia maronita sempre ha sigut unida a l'Eglésia de Roma, però no és l'Eglésia de Roma, no té res a veure, són diferents. Són catòliques, però són diferents.
I si entres a internet trobaràs una varietat diversa,
I tant.
De creences cristianes en Crist. Mossèn Joan Solés, estem parlant d'aquesta setmana de pregària per la unitat dels cristians, el 18 al 25 de gener. Què es farà?
Bé, cada... Hi ha una pràctica, com que ja fa molt de temps que es fa, hi ha, bàsicament, grups catòlics doncs, que se troben per pregar per aquesta unitat, no? Però també hi ha grups, doncs, en diferents, amb protestants, o protestants i ortodoxes, i catòlics que s'uneixen també. Exactament a Girona tindrem una celebració el dia 23 al vespre, al Mercadal, que serà, doncs, catòlics, ortodoxes i protestants. Però també hi ha serà acord que cada dia durant la setmana de la pregària per la unitat dels cristians, doncs cada dia es fa una pregària al vespre. Són dues coses completament diferents, però són coses que existeixen. A l'escala, sempre cada any doncs, hi ha trobades, hi ha doncs, moments de pregària, moments de discussió, moments de, entre els protestants i els catòlics que estan allà, no? També hi ha, doncs, a Sal, hi ha un grup de, també que es troba, a Blanes, com deies, a la Marxa de la Pau, i diferents llocs, a Figueres també hi ha trobades entre ortodoxes i catòlics, i protestants també. O sigui, diríem a Olot, sempre hi ha trobades també. O sigui, en diferents poblacions hi ha diferents trobades i ara seria llarg doncs, de donar hores i moments, no els tinc les llistes. No,
però el més important seria la celebració al Mercadal el dia 23.
Aquesta, sí, perquè aquesta és la que està assentada, diríem, d'una manera oficial aquí a Girona.
Qui participarà?
un grup de protestants, un grup d'ortodoxes i un grup de catòlics romans.
Quan fa que ho feu, això?
Això fa uns quants anys. Es ve fent de maneres diferents, s'ha fet diferents maneres, però bàsicament ja fa molts i molts anys, ja, encara jo no era aquí, quan mossèn Puig doncs ja feia això juntament amb les comunitats protestants de Girona. Sí, després cada any doncs, té accents diferents, a vegades ha sigut més multitudinària, a vegades ha sigut menys, depèn també del moment i del tarannà de la gent, no?
La principal dificultat per unir els cristians pot ser la figura del papa o no? O hi ha altres coses?
Bé, la figura del papa és una persona, el bisbe de Roma, deixem parlar, el papa bisbe de Roma. O sigui, hi ha una cosa que hem de tenir molt clar els cristians, que no hi estem acostumats a veure així, que el bisbe de Roma és el centre de comunió de l'Església Catòlica. Centre de comunió. O sigui, que el que està unit amb Roma està unit dintre de l'Església Catòlica. Que el bisbe de Roma no és el jefe de l'Església Catòlica. El bisbe de Roma és igual que el bisbe de Girona. Són al mateix nivell. El papa no és pas més que el bisbe de Girona. El papa és centre d'unitat. Però no és el jefe de Girona. El que en la nostra tradició i el nostre desenvolupament de l'Església s'ha anat donant accent a una primacia de Roma. Llavors, el gran problema ve d'aquí, perquè durant, per coses polítiques, guerres, prestigi, etc., doncs s'ha desenvolupat més una cosa que l'altra. S'ha fet donar més importància en un que no pas en l'altre. És com si diguéssim, el bisbe de Barcelona, com que Barcelona és més gran, doncs té més importància que Girona, per exemple. Sí, és veritat. Tens? Si el papa és el bisbe que té un centre de comunió universal, és normal que tingui un prestigi, que tingui una importància més grossa que no pas el bisbe de la Seu d'Urgell, anem a suposar, no? Per què? Perquè doncs, té més audiència, té més el que sigui, no? Però segons Jesús no, els apòstols tots eren igual. El bisbe són els successors dels apòstols. L'Eglésia és abans que tot comunitari, és la comunió dels cristians, l'Eglésia. No són els capellans i els bisbes. Capellans i els bisbes són servidors per l'Eglésia. Són els cristians, que és l'Eglésia de Crist. I això és la cosa que no estem acostumats, això. Ah, si no, el capellà és el que porta... Sí, però sí, però no és pas això. El capellà és un servent de la comunitat cristiana.
Però el paper del papa ha estat el problema perquè no s'unifiquin les diferències
el paper del papa,
entre les confessions? Ràpidament, mossèn Joan, que se'ns acaba el temps.
Sí, el papa és el centre de... és molt important perquè és el que hauria de coordinar i ha abusat, o l'han fet abusar de coses que no havia d'haver abusat. I els altres doncs, també han posat l'accent en altres coses. És això que s'està parlant. S'està parlant perquè no és pas tan fàcil de canviar aquestes coses.
Bé, gràcies. Molt bé, mossèn Joan. Doncs ens apuntem al 23,
23.
D'aquest mes, la celebració del Mercadal al vespre de diferents confessions, la catòlica, la protestant i la ortodoxa. El Mercadal de Girona, del 18 al 25 de gener, setmana de pregària per la unitat dels cristians. Hem parlat amb mossèn Joan Solés, que és el delegat d'ecumenisme del bisbat de Girona. Que vagi bé, mossèn Joan.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Anem a fer un repàs als actes més importants d'aquesta setmana a la nostra diòcesi, d'aquesta propera setmana concretament. El divendres que ve, dia 16 de gener, missa de comiat de la comunitat de religioses del Parc Hospitalari Martí Julià de Sal. Serà a les 10 del matí amb aquesta missa presidida pel nostre bisbe Francesc. També el divendres continua el taller de creixement personal per joves a partir de 17 anys. Des de 8:15 fins a 9:45 del vespre al Casal Bisbe Cartanyà de Girona. Impartit per Joan Maria Bobet, psicòleg, i Josep González, psicoterapeuta. Parlaran aquest divendres de les relacions desproporcionades i repetitives. Organitza la Delegació Episcopal de Pastoral Familiar. El pròxim dissabte, dia 17 de gener, reunió dels grups de vida a 10:45 al Casal Bisbe Cartanyà de Girona, presidida pel bisbe Francesc. I avancem ja actes del diumenge de la setmana que ve. El dia 18 de gener, presa de possessió del nou bisbe de Perpinyà. El bisbe Francesc serà a la catedral de Sant Joan de Perpinyà per participar en la presa de possessió del nou titular de la diòcesi de Perpinyà-Elna, Monsenyor Norbert Turini. L'acte s'ha previst a 3:45 de la tarda. I també el diumenge que ve, dia 18 de gener, el diumenge de la setmana que ve, cloenda de la mostra de pessebres i diorames de Mont-ras. Serà a les 7 de la tarda a la sala Polivalent.
A casa nostra hi ha infants que viuen en situació de pobresa. No cal anar molt lluny per trobar situacions complicades. Ajudar és molt fàcil. Fes-te soci de Càritas per 5 euros al mes. Som-hi. Si vols, pots. Càritasgirona.cat.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Que ningú se sorprengui si escolta encara aquesta música de Nadal, i és que litúrgicament, crec, mossèn Joan, que el Nadal acaba aquest diumenge, dia 11 de gener.
Efectivament. Com és això? No és que sigui el dia 11, sinó el diumenge després dels Reis.
El diumenge després dels Reis. I per què?
Perquè doncs, el temps de Nadal agafa tot aquest cicle, des de que vam començar l'Advent fins que s'acaben les festes, que és en aquest diumenge després dels Reis, perquè és un diumenge, jo diria, cruïlla, un diumenge xarnera. És Nadal, però també és el primer diumenge ja durant l'any. I aquest diumenge s'hi ha situat una festa que és una festa que celebrem tots els cristians de l'Orient i de l'Occident, la festa del baptisme del Senyor. Una festa molt bonica i una festa que ens dona doncs, aquest Jesús, que ja s'ha fet gran, diguem, i que entra plenament a complir la seva missió, a predicar, a predicar la conversió, el camí doncs, de la salvació. És el Messies. I comença precisament amb el baptisme, el Jordà, amb aquella escena doncs, tan bonica, i a més que aquest any, amb l'Evangeli de Sant Marc, és el més breu de tots i és el començament de tot de l'Evangeli. Avui podem dir que comencem la lectura continuada de l'Evangeli de Sant Marc aquest any. I Sant Marc ens ho resumeix en 4 línies, una cosa breu. Ens diu senzillament el que va passar. I és que Jesús va fer-se batejar i, això sí que és important, en el moment en què Jesús, que no tenia cap necessitat de batejar-se, i menys era un baptisme de conversió pel perdó dels pecats, no? Ell no en tenia de pecat. Doncs es fa batejar. I en aquell moment apareix Déu. Déu Pare que diu, aquest és el meu fill. I l'Esperit Sant que baixa en forma de colom. Tota una manifestació, una teofania que es diu, d'aquest Déu que vol salvar els homes. I per tant ens diu, aquest és el meu fill, escolteu-lo, aquest és el meu fill, feu-ne cas, aquest és Jesús, el Messies, ve per salvar-nos, doncs acolliu-lo. En definitiva, és aquesta crida constant de Déu a la humanitat perquè no vagi per camins que s'extravien, sinó que segueixi el camí recte. Per això aquest dia, doncs, començant l'Evangeli de Sant Marc, arribarem a anar coneguent més i més a Jesús fins a la passió, la mort i la resurrecció.
Gràcies, mossèn Joan Baborés, per haver-nos acompanyat durant tot el temps d'Advent i de Nadal. Aquí, fent els comentaris dels evangelis, la setmana que ve tindrem un altre col·laborador i esperem que no sigui l'última col·laboració d'aquest any, que tot just l'acabem de començar.
Doncs esperem que així sigui i molt, molt content d'haver-vos pogut servir.
Gràcies, mossèn Joan Baborés. Bon any.
Igualment. Adéu-siau.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
A continuació, us oferim la pregària de completes cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
Senyor.